Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 24 de març del 2024. Va, que ja ha sortit el sol fa cosa d'un quart d'hora Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a prop d'un quart d'avui del vespre, al Canà, de l'altra punta del país. De seguida, el Gori Massip, que ens farà la previsió meteorològica del dia, en un dia que és cert que avui tenim la primera baixada ja més o menys important de temperatures d'aquesta Setmana Santa. A aquesta hora ja es noten entre 2-5 graus menys que no pas ahir, i cap al migdia ho notareu més, entre 4 i 8 graus. Per tant, una baixada important de temperatures. A l'espera que demà sí que ens passi per damunt un petit front de ruixats al país. Sembla que no han de ser gaire intensos, però virtualment pot caure pluja a tot arreu. Darrer diumenge d'horari d'hivern, per cert, a partir de la setmana que ve ja canviem l'hora, per tant, el matí tornarà a ser fosc a aquesta hora, però guanyarem l'allargament notable del dia per darrere, per la tarda, i bona falta ens fa tots plegats una mica més de llum amb la foscor que sembla que s'encomana de l'actualitat. Aquest matí ens llevem amb notícies de nous bombardejos russos sobre Ucraïna, atacs aeris a la capital, aquí, fins i tot sobre Lviv, que és una de les ciutats que està més a l'oest, a prop de la frontera amb Polònia, important ciutat, atacs que arriben hores després que el Kremlin hagi alimentat la teoria que vincula Ucraïna amb els atacs terroristes que va viure Rússia divendres a la nit i que van deixar prop de 150 civils morts. Això malgrat qui ha reivindicat els atacs ha estat Estat Islàmic, fins i tot publicant aquesta passada matinada imatges pròpies de les càmeres dels assaltants que duien els terroristes i que van assaltar una sala de concerts a Moscou. Unes imatges, per cert, terrorífiques de la manera en què es van dirigir cap a les víctimes. S'enfosqueix, en tot cas, el dia, es tensa encara més el context bèl·lic que viu Europa. Evidentment, en parlarem avui de tot plegat. En un dia que també comentarem, i és molt interessant, en temps de tertúlia, l'enquesta que publica aquest matí La Vanguardia per les eleccions del pròxim 12 de maig, avui que falten 7 setmanes. Resum ràpid, guanyaria les eleccions folgadament el PSC, Junts per Catalunya avançaria Esquerra Republicana com a segona força i sobretot pujaria de forma espectacular el PP. L'independentisme no sumaria, tampoc ho faria la combinació entre PSC i Esquerra, per tant, totes les formes de govern passen sí o sí pel PSC, o amb un acord d'esquerres ampli, o bé amb Junts per Catalunya. En parlarem en un dia que farem, com sempre, basar de les sorpreses amb el Beor Legui. L'això ja s'acaba amb la Llucia Ramis i el Carlos Tanón, l'embalat de mossèn Nin, i conversarem una estona, per cert, amb l'actriu Belén Rueda, que és fent teatre aquests dies a Barcelona. Tot això i més, des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Nil Sant Martí, Marina Arbós, Pau Bonastre, Cori Massip, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, Rússia ha tornat a atacar Kiev amb míssils i amb drons. És el primer bombardeig que ha llançat el Kremlin sobre la capital d'Ucraïna després de l'atemptat que va patir divendres a la nit en una sala de concerts als afores de Moscou. Vladimir Putin, que vol incriminar, tant sí com no, a Ucraïna en l'atemptat, tot i que des del primer moment el va reivindicar Estat Islàmic. A més, Volodymyr Zelensky ha deixat clar que no hi tenen res a veure.
Sí, només 36 hores després de l'atac terrorista, el Kremlin ha tornat a respondre amb força contra Kiev. De fet, ahir ja va advertir que castigaran amb força els parells culpables. L'onada d'atacs aeris ha començat cap a les 3 de la matinada i ha obligat a posar tot el país en alerta. Davant la insistència del Kremlin de vincular Ucraïna amb els atacs terroristes, Zelensky ha sortit del pas i ha acusat el líder rus d'aprofitar el segon atemptat més mortífer dels últims anys per carregar contra Ucraïna.
En lloc de preocupar-se pels seus ciutadans, Putin ha estat callat tot un dia intentant trobar la manera d'involucrar Ucraïna. Era completament previsible. Els centenars de milers de russos que ara estan matant en terres ucraïneses haurien estat suficients per aturar els terroristes. I si els russos estan disposats a morir en silenci sense fer preguntes, Putin intentarà aprofitar-se de més situacions com aquesta.
Segons l'últim balanç, ja hi ha 133 morts i més de 150 ferits. Tot i això, continua la recerca de cadàvers que puguin estar sota la runa. I les autoritats, a més, no descarten que la xifra pugui ser encara més alta.
Alguns editorials de la premsa avui alerten que el risc d'una guerra a Europa cada cop és més real, Víctor Vives.
És el cas del de la Razón, diu. La lectura de Putin obliga a contenir la respiració. Ja fa mesos que diverses cancelleries europees intenten mentalitzar la població per qualsevol escenari bèl·lic. La pau al món penja cada cop d'uns fils més fràgils. Segons l'ABC, la possibilitat que un conflicte s'estengui en territori europeu està portant molts països a prendre mesures de prevenció, segons el principi que si vols la pau, prepara la guerra. La història del vell continent demostra que el que sembla impossible pot succeir en pocs mesos. El País remarca, dictadures com la de Putin saben treure profit de totes les circumstàncies i ara ho ha fet carregant els neulers a Ucraïna. En tot cas, aquesta massacre afegeix més inestabilitat a l'escenari global. I a La Vanguardia, Enric Julián escriu, s'acosta fosques tempestes. I França, que és l'única potència nuclear de la Unió Europea, recorda, està disposada a lluitar més enllà de la diplomàcia per evitar que un enfonsament del front ucraïnès arribi abans de l'estiu.
Les 7 i 6 minuts, déu-n'hi-do la situació que es complica després de, insistim, l'atemptat terrorista que es va viure a Rússia, del qual les conseqüències encara no les hem visualitzat del tot. Tot plegat en un primer diumenge d'enquestes electorals posteriors a l'anunci d'avançament electoral de Pere Aragonès pel dia 12 de maig. La principal la trobem a La Vanguardia i és molt interessant. El PSC guanyaria, si avui hi haguessin eleccions, amb comoditat els comicis al Parlament. Segons el sondeig d'Ipsos que publica avui el diari, els socialistes tindrien 41 escons, clarament per damunt de Junts i d'Esquerra, que es disputen la segona plaça. Els de Carles Puigdemont tindrien posició d'avantatge ara amb 29 escons, mentre Esquerra n'obtindria 26, amb un percentatge de vot, això sí, molt i molt semblant.
Per tant, tots dos partits independentistes baixarien respecte de les últimes eleccions i el frec a frec seria per aquesta segona plaça. L'altre destacat, qui pujaria amb claredat a banda del PSC, és el PP, seria quarta força amb 15 escons, per tant 12 més dels actuals, i és que absorbiria els votants de Ciutadans i també a una part de Vox. Ja per darrere hi hauria els comuns que mantindrien posició amb 9 escons, Vox amb 8 baixaria, retrocediria una mica, i la CUP amb 7. Com dèiem, Ciutadans desapareixeria del tot del mapa. L'independentisme no sumaria, es quedaria 6 escons de l'absoluta, i el PSC amb Esquerra tampoc ho faria, per la mínima de fet, perquè es quedarien a un escó dels 68. Per tant, les úniques sumes còmodes de govern a priori serien un tripartit d'esquerres o un acord entre el PSC i Junts. La participació, per cert, seria la més baixa des que va començar el procés, si fem l'excepció de les últimes, les del 2021, que van coincidir en plena nova onada de la pandèmia del coronavirus. Ara, aquesta participació seria del 59%, per sobre, doncs, del 51% de fa 3 anys, però molt per sota de la participació a les eleccions del 2012, 2015 o 2017, en què es va moure entre el 70 i el 80%.
És interessant llegir també els lideratges de l'enquesta. El més ben valorat és Salvador Illa, 50% dels enquestats l'avaluen positivament.
De fet, les preferències sobre el futur president també li somriuen. El 23% dels consultats el prefereixen a ell per damunt de Puigdemont, que es quedaria amb un 13%, i en tercer lloc Pere Aragonès amb un 9%. Puigdemont és qui té el nivell de desaprovació més alt. Mala nota en 7 de cada 10 encastats, per sobre fins i tot del candidat de Vox, d'Ignacio Garriga. En aquest sentit, La Vanguardia situa Esquerra i el PSC per davant de Junts com els partits que, diu, protegeixen millor els interessos dels catalans.
Per cert, que deia el Nil, Ciutadans desapareix del Parlament de Catalunya, segons aquesta enquesta, tampoc no hi faria acte de presència Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Precisament ahir els líders d'Esquerra i del PSC se les tenien per qui treballa més pels catalans. Pere Aragonès critica el no dels socialistes al sistema de finançament propi, que es veni la manca de recursos, i Salvador Illa s'hi tornava.
Crec que demostra clarament quines són les prioritats de Salvador Illa, que no és els ciutadans de Catalunya, i crec que és extremadament greu quan aquests dies s'està presentant davant dels ciutadans de Catalunya demanant la seva confiança. Catalunya no pot confiar en qui no la defensa.
10 anys després, senyor Mas, senyor Puigdemont, senyor Torra i senyor Aragonès, pues no estamos preparados para afrontar la sequía. Tampoco en materia de energías renovables, pero en educación a la cola, pero en infraestructuras incapaces de tomar ninguna decisión.
I enmig de tot plegat, ahir Vox que va presentar una querella contra Salvador Illa al Tribunal Suprem per presumptes delictes de l'exministre en la venda de mascaretes a la pandèmia.
El partit l'acusa en plena precampanya de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i frau. Ho fa per la seva gestió com a ministre de Sanitat durant la pandèmia. Degut a l'emergència sanitària que hi havia, no calia que els contractes es fessin d'acord amb els procediments administratius habituals. Doncs bé, els de l'Escal creuen que aquesta política és una raó de pes per fer seure Illa al banc dels acusats. La querella culpa l'exministre, primer secretari del PSC, d'irregularitats per un valor de 623 milions d'euros.
7 i 10 minuts, un matí més també pendents que es faci efectiu o no el bloqueig total de Telegram per ordre judicial a l'Estat. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va donar ahir a la tarda 3 hores de marge a les operadores per paralitzar aquesta xarxa de missatgeria. Un termini que, en principi, ha de començar a córrer quan les companyies rebin la notificació judicial. Mentrestant, entitats i usuaris posen el crit al cel per una censura sense precedents a la Unió Europea.
Això és el que diuen, per exemple, des del Col·legi d'Enginyeria de Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, denunciant que és un atac inviable i desproporcionat, i en la mateixa línia l'Organització de Consumidors Facua, que diu que és una mesura injusta per aquells que fan servir Telegram de forma legal. En parlant a RAC1, Jordi Ferrer, del Col·legi d'Enginyeria, i el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.
Va contra la competència. Si es prohibeix una determinada marca, automàticament totes les altres queden beneficiades. Com si en sec es prohibissin el que són els editors de textos i tinguessin de tornar tots a la màquina d'escriure.
Es como cerrar internet porque hay webs piratas y va a causar enormes perjuicios a los millones de usuarios de Telegram y a la multitud de empresas y organizaciones públicas y privadas.
Per cert, el Partit Pirates de Catalunya ha anunciat que denunciarà el tancament de Telegram davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que també demanarà mesures cautelars que reverteixin aquest ordre de l'Audiència Nacional, un ordre, recordem, que se sustenta en una denúncia de Mediaset, A3Media i Movistar Plus que acusen Telegram de pirateria.
Les 7 i 11 minuts, en successos, nova agressió a un funcionari de la presó de Ponent a Lleida per part d'un intern. És el segon cas que hi ha hagut al centre penitenciari en menys d'una setmana.
I això en plena crisi a les presons per la mort de la cuinera a mans d'un pres a Mas d'Enric. Comissions Obreres insisteix que aquests episodis evidencien que hi ha una falta de recursos i de seguretat als centres. Segons ha explicat aquest sindicat, ahir l'intern va agredir el funcionari mentre el duien a un departament especial per haver agafat pel coll a un altre pres. El treballador el van haver de traslladar a la mútua perquè l'atenguessin.
I un apunt més en aquest cas en l'àmbit cultural. Ha mort l'actriu Sílvia Tortosa a l'edat de 77 anys, víctima d'un càncer.
Nascuda a Barcelona, va ser una de les més populars dels anys 70 i 80, el cinema, el teatre i la televisió.
50% flaps avall a l'avió.
Espero no molestarles. Ahora necesito seguir.
Ja de jove, amb només 15 anys, va interpretar el paper de Dorita a l'obra El Mago de Oz. Amb 19 va arribar a les grans pantalles, amb la pel·lícula L'Último Sábado de Pedro Balañá. També va participar a sèries de televisió espanyoles com Art de Madrid, Curro Jiménez o Farmàcia de Guàrdia. La Unió d'Actors i Actrius va anunciar ahir la seva mort. La vetlla serà demà al tanatori de les Corts de Barcelona.
3 minuts i arribarem a un quart d'avui del matí. Pel que fa als esports, ara que parlàvem d'un cas d'una mort important, en aquest cas també en el món del futbol, aquesta nit ha mort, notícia d'impacte, el qui va ser president del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, edat de 79 anys, una persona important, va ser un dels últims grans presidents de l'època dels 90 del futbol, que tenien aquella presència mediàtica enorme. Ruiz de Lopera tenia 79 anys, havia passat últimament per l'hospital per problemes digestius, però havia rebut l'alta aquesta mateixa setmana. Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
El Barça va rebutjar una oferta de 200 milions d'euros per Lamine Yamal, segons s'ha explicat en les últimes hores el president Laporta.
El dirigent blaugrana ho ha dit en el nou format, el podcast del president que produeix Barça Studios.
Es venen ofertes per jugadors com el Lamine Yamal, que és un geni, que ha oclusionat d'una manera extraordinària, per molts milions d'euros, 200 milions. I hem dit que no. Hem dit que no perquè confiem en el noi, confiem en aquest jugador, confiem en la seva projecció esportiva, i si hem dit que no és perquè la necessitat no és perentòria de dir és que no ens queda altre remei, al revés.
En aquesta conversa, Laporta revela que el Barça va trencar el contracte amb Nike per una sèrie d'incompliments. Ha explicat que la marca nord-americana va respondre amb mesures cautelars. Més coses. A segona, l'Espanyol ha deixat escapar 2 punts després de l'empat a 1-1 a casa davant el Tenerife. A la Lliga Femenina, el Barça visita el Real Madrid aquesta tarda a partir de les 6, abans de les 2, llevant les Planes, Villarreal. Carlos Sainz s'ha imposat a la cursa del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, que ha acabat fa ben poca estona. Fernando Alonso ha estat 6è i el vigent campió Max Verstappen ha abandonat per problemes tècnics. A les 3 es disputa la cursa de MotoGP a Portugal. I més enllà del motor, aquest migdia acabarà la Volta Ciclista a Catalunya. Pogacar, que va tornar a exhibir-se ahir al Berguedà i avui es proclamarà vencedor de la prova a Barcelona.
Pràcticament un quart de vuit del matí, pel que fa el temps, Gori Massip, què ens espera al llarg d'aquest diumenge?
Doncs un diumenge amb núvols enganxats a les comarques d'entre Barcelona i Girona i a la tarda també cap a la Costa Daurada, fins i tot amb alguns plogims, quatre gotes en aquest sector. Més sol cap a Ponent i al Pirineu i amb unes temperatures que avui baixen clarament. Al migdia entre 3 i 7 graus menys que ahir dissabte.
Un quart de vuit.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
43.001, 43001, de la sèrie 12012.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Sergi Pàmies.
Clar. Jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa, que col·laborem, que s'aplaudia molt. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades, jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la dic.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Ràdio Memòria.
Vinga, i a aquesta hora viatgem en el temps per mirar de recordar moments d'un segle de ràdio a Catalunya amb l'Edu de Valla. Què tal, Edu? Bon dia.
Hola, Xavi.
Avui què?
La primera promo per anunciar un programa històric. Hora 25 de la SER. S'emet de manera ininterrompuda des de 1972.
Mare de Déu, senyor.
Així s'anunciava l'emissora la seva estrena.
En Barcelona, Castelló y Rovira. En Madrid, José Joaquín Iriarte. En Sevilla, Manolo Moreno. En Valencia, Vicente Garrido.
Menudo equipo de Hora 25. Y José María García. Y Juan Tribuna. Y Puyal. Y... si es que no les puede salir mal.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Hora 25. Un programa dirigido por Martín Ferrand. Más de 80 profesionales detrás de la actualidad.
Fixa't en la famosa molla, que encara sona.
Ara és doble, l'any 72 era només una. La nòmina de directors i presentadors que ha tingut Hora 25 amb més de 50 anys en antena. Gabilondo, José Manuel Gozalo, Julio César Iglesias, Carlos Llamas o Àngels Barceló.
Extraordinari. Bé, doncs avui recordant també aquest Hora 25, més de 50 anys en antena, ininterrompudament des del 1972. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge fem Tots Sants al Via Lliure i això vol dir que felicitem el sant del dia i algú que té un nom que, en fi, potser no és el santoral, però també mereix ser felicitat. Avui és diumenge 24 de març. Avui aquí toca felicitar.
Doncs avui és Santa Berta. De fet, totes les Bertes tenen diverses dates per celebrar el seu sant. A banda del 24 de març, tenen també l'1 de maig i el 4 de juliol, però nosaltres hem triat aquest, el 24 de març, diumenge. Pel que fa al seu origen etimològic, prové del germànic i significa brillant.
Brillant. Doncs a totes les Bertes brillants. Quantes en tenim a Catalunya?
Són més de 10.000.
Hosti, 10.000?
Sí, 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 sí. El nom comença a disparar-se a partir dels anys 90, que és quan viu la seva millor dècada, coincidint amb l'arribada del nou segle, i l'any 2022, l'últim del que tenim dades, 103 nenes van rebre el nom de Berta Catalunya.
Va, anem amb un nom, felicitats a les Bertes. Algun nom que vulguem felicitar avui que no sigui el santoral.
Doncs hem triat un altre nom femení, encara que no és tan habitual com Berta. En aquest cas és Kala.
Kala?
Kala, sí.
Kala amb K.
Exacte. Un nom d'origen hindú i que significa art, virtut o gràcia. També és cert que depenent del lloc té altres significats. Pels àrabs significa fortalesa i pels grecs vol dir bonica.
Però sí que n'hi ha algunes, no? Cales a Catalunya, no sé si moltes, però algunes.
Poquetes, són poquetes, però n'hi ha 79 en total. Aha. Les primeres apareixen a la primera dècada del segle XXI i a poc van fent-se lloc entre els noms. L'any 2022, 8 nenes nascudes a Catalunya van rebre el nom de Cala. I una altra dada, Xavi, hi ha 5 homes a casa nostra que també tenen el nom de Cala.
Doncs des d'aquí, felicitats a totes les Bertes, que avui és el seu sant, i les Cales, que no és el seu sant, però també les felicitem des d'aquí. Gràcies, Blai.
A tu.
Torn per la nostra corresponsal a TikTok. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant a TikTok aquests dies?
Doncs de la sintonia del Telenotícies de la BBC.
La sintonia del Telenotícies.
Sí, no sé si la tens al cap, Xavi.
Crec que no. Potser sí, si la punxeu, sí.
Mira,
potser,
posa-la,
tira-la. A veure. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Doncs,
boníssima,
boníssima, boníssima, i
els hi robarem. Aquí.
TikTok l'ha descobert i ha sigut l'usuari Ashley Keno 17,
sí,
que ha penjat un vídeo amb aquesta sintonia de fons dient com pot ser que la BBC tingui aquesta cançó que podria sonar a la discoteca,
un
tamasso, exacte. I s'imagina el que estan fent els periodistes, no, just abans d'entrar-hi les notícies, que a més diu, i després et diuen una mala notícia, no? Després de posar-te el ritme al cos amb aquesta sintonia. Els comentaris hi estan tots d'acord, eh? Hi ha qui diu tamasso. Ni Hans Zimmer s'hi atreviria a fer aquesta sintonia. N'hi ha molts que no s'ho creuen directament, que es pensen que és un remix.
Ah, sí, que és una versió, eh?
Hi ha qui pregunta si està penjada a Spotify per escoltar-la al seu dia a dia, però a mi m'ha cridat l'atenció un comentari, que és el que té més m'agrades, i que diu, escolteu-me tots, busqueu ara mateix Dua Lipa Hallucinate BBC Remix.
Dua Lipa Hallucinate BBC Remix.
Exacte.
Per què?
Perquè sí, perquè hi ha qui ha versionat la sintonia de la BBC amb la cançó Hallucinate de la Dua Lipa i sona així.
Over to the news.
Que brutal, eh? La cantarà així Dua Lipa als concerts.
Home,
a partir d'ara.
És increïble. Jo, des d'aquí, ja li demano al Jeca que s'animi, que agafi sí, 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 la sintonia del Via Lliure i alguna cançó de la Dua Lipa, i volem també una cançó com aquesta.
No li diguis aquestes coses, que llavors ens la lia. Apa, Sotillo, gràcies.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia.
Avui és dia 24 de març. Fem una reculada musical fins a quin 24 de març?
En reculem 15 anys fins al 24 de març del 2009.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, i ara tirant, patada al curro, a la porta, no hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de moment, però tots us en duia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort. Ja no tinc solució perquè sóc el gat trombero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni
home, és estupenda aquesta cançó, el gat rombero de la Pecatina.
L'has ballat,
jo molta gent l'ha ballat.
Aquesta hora del matí no sé si acaba de ser idòlica.
A la gent que s'estigui llevant, vinga, a moure's, que ja és diumenge al matí, tu. Per què celebrem avui? O sigui, quin és el record?
Mira, fa 15 anys que es va publicar el segon disc, era el segon només de la Pecatina, Via Mandarina, que inclou aquest gat rombero. La Pecatina, que són aquest grup que ofereix això, bon rotllo, alegria, diversió, espectacle assegurat amb els seus concerts, que, per cert, dada interessant, fet una gira per 35 35 països,
ah, barbaritat,
superen 1.200 concerts amb només 18 anys de vida. Ara ja porten publicat, si estem recordant el segon disc, ara ja en porten 8. El gat rompero, mi bomber, mi conseller, la generalita, el pare del tallat. El gat rompero, i em tiren monedes, el sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla.
De les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No,
el de l'Icari és molt de pit.
Relacionat amb l'Ozempic, destinat als que tenen, als que pateixen diabetis, en canvi...
És molt fort, vull dir...
Més jove que tu, Marc,
és molt més jove que tu, és 3 anys...
Quina falta de respecte.
Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm.
Com per exemple la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sortosament en aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Juli.
Quina hora és? És l'hora de comptar diners. Bona nit, com esteu? No. Jo estic bé, i vosaltres també.
Juli, bona nit, no. Eh? Són les 12 del migdia, un quart d'una.
Jo no vull dir migdia. Vull el dia sencer. No ens conformem amb les molles del dia. Bueno. Volem el pa sencer del dia. No del dia dels establiments, sinó del dia de les 24 hores.
Juli,
i la nit sencera també.
També.
Mira el cel.
Què?
Has vist l'estel fugaç?
No.
Ara sí que no el veuràs. Per què? Perquè és fugaç.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
I arribats a aquesta hora del matí, avui que per alguns de vosaltres ja són vacances de Setmana Santa, quina sort que teniu, i no voleu fallar la cita intempestiva per alguns i plàcida per d'altres, aquesta hora que per alguns és l'hora de tornar cap a casa després d'una llarga nit o laboral o bé ociosa, i per d'altres és l'hora de llevar-se al matí i pensar, mira, des del llit encara tinc tota la jornada de diumenge i si tinc sort tota aquesta pròxima setmana lliure per construir alguna cosa. Doncs per nosaltres és el moment que ens desplacem a un raconet especial, en un carrer empedrat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici que sabeu que no té gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, al darrere, a l'interior del qual s'hi amaga una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, i sí, també en Setmana Santa sobre. Què tal, Albert Beurlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
No, ja sé que el teu gestor no ho porta bé, això tampoc.
Sí. Home, sí, a veure, sí.
A veure, per Setmana Santa... No, home, a veure, Setmana Santa hi ha turistes.
Sí,
vull dir que
però,
pot ser que...
A més, la idea, si obrim només mitja hora a la setmana
clar.
I a sobre, per Setmana Santa,
no
tanquem,
vacances,
no acabaria de...
No es porta
una cosa,
no,
eh?
No. Bé, ens agrada cada diumenge acompanyar-nos de l'Albert i llegir cartes,
sí,
a banda,
efectivament.
Que no sé si ens n'estan arribant
de gent que
potser aquests dies de Setmana Santa, si marxeu, res, 10 dies,
una escapada,
5 dies...
Una escapada,
ara! L'escapada.
Allò, per desconnectar.
Per desconnectar. Doncs, i us dono temps d'enviar una postal, doncs mira.
Doncs mira, parlant de postals, ens arriba una postal, però pensa que això està datada el 22 de novembre.
Mare
pensa
Déu
que encara estem al novembre, eh? I ens arriba, atenció, des
però,
de la...
Vull recordar que vam anticipar les cartes de Nadal. Per tant, quan s'acosti l'època suposadament nadalenca, farem un salt.
La idea és aquesta. Doncs mira, la postal que ens ha arribat i que avui llegim ens ve de la Patagònia, des d'Argentina, des del Parc Nacional Los Glaciares, i ens la remet una tal Eugènia, i ens diu el següent. Hola, Xavi Albert, des de la Patagònia he sentit que demaneu cartes perquè no s'hagués d'activar el Plorategui. Doncs aquí teniu una postal des del Perito Moreno. Fa molts anys que us escoltem. Salutacions, doncs, l'Eugènia, des d'aquesta remota... clar, a més, està superlluny, això, eh?
Sí, home, està
que està
gairebé
a la punta de tot, eh? Vull dir que...
Un
dia, tu.
Sí, sí.
Doncs mira, l'Eugènia, que ens l'ha enviat... Mira, guaita, quina postal més xula.
És preciosa, eh?
Això mateix.
Parque Nacional de los Glaciares, eh?
Sí, sí.
Perito Moreno.
Home, ens havia tan lluny que guaita la quantitat de segells que...
Oh, ha hagut d'enviar molts segells amb molts dòlars, eh?
Sí. Home, no crec que el dòlar vagi... Perquè...
Però què vol dir? Un segell de $1,000?
Jo no crec que sigui el valor...
De $1,000?
No
un altre de 400, un altre de 400 i un altre de 10.
El símbol és aquest, és aquesta S trencada, per entendre'ns, però jo no crec que sigui el mateix, no?
Home, no.
Esperem que no, si no seria la carta més cara de tota la... La postal més cara de tota la història.
Una postal de 2.810 euros, ai, de dòlars, doncs no sé jo si
no
val la pena.
No acabaria de lligar massa. Va, i la segona carta ens arriba des d'un lloc que és molt més proper. És una carta que ens arriba, doncs, mira, des de
gran,
Girona, sí. Des de Girona, i ens la remet en Jordi Renard Roca. I de dins extraia... Coita, mira, unes fotografies... Ostres, unes postals, coita, que
xules. Ah, són postals a dintre,
sí,
eh?
Sí. Mira, te les ensenyo, a veure què porta aquí, la carta...
Postals antigues,
sí,
o modernes?
No, són postals modernes d'uns paisatges magnífics. Coita.
I duplicades,
veig que estan duplicades. Ah, mira, deu ser una per tu
i una per mi.
I una per mi, perquè no ens barallem. Coita, que bé.
Però diu Jordi Renard Fotografia.
Sí, sí. Ah, doncs mira.
Ell és fotògraf.
Aquest deu ser fotògraf. Sí, ah, mira, coita, sí, al sobre té... hi haurà de dir que ho posa. I podem dir el següent. Bon dia, amics de RAC1, Albert Beurlegui i Xavi Bundó. Fa temps que us escolto, tant a vosaltres com als amics del versió RAC1. No hagués pensat mai que escriuria el Basar de les Sorpreses, però avui, mentre us escolto i preparo el meu pròxim viatge a Istanbul, que, per cert, justament és un dels llocs on hi ha un dels basars més grans del món,
sí, senyor.
He pensat en fer-vos una petita sorpresa barra regal a tot l'equip acompanyat d'aquesta carta. Em presento, sóc en Jordi Renard Roca, un fotògraf de Girona, i us adjunto quatre postals. La primera és una imatge realitzada durant la posta de sol des del cim del Montseny i amb la cresta retallada de Montserrat. Aquesta imatge els hi pot agradar a aquelles persones que han realitzat la mítica ruta Matagalls-Montserrat, ja que uneix els dos punts en una sola imatge. Efectivament, podem constatar la bellesa d'aquesta fotografia. La segona és en blanc i negre, que vaig fer el portitxol de l'escala amb una figura fantasmagòrica al centre, la màgia de retratar amb velocitat lenta. No, deu ser l'altra, la del mar. Ah, això mateix.
Aquesta.
La tercera, la Cerdanya, durant un temporal de neu molt important que hi va haver fa uns anys. Recordo que en Tomàs Molina deia per la televisió: no agafeu el cotxe si no és totalment indispensable. I jo què vaig fer? Doncs agafar el cotxe i anar cap a la Cerdanya.
Malament!
A la nit recordo que teníem uns 13 graus sota zero a Puigcerdà. Bé, crec que només per aquesta imatge va valer molt la pena. I efectivament, és
preciosa,
una imatge magnífica.
És un blanc absolut i al mig només s'hi veu un arbre i un cavall que està intentant menjar alguna cosa d'entre tanta neu.
I la darrera imatge és una de les que feia quan volia fer fotografia aèria abans d'existir els drons. Llogava una avioneta amb el seu respectiu pilot, desmuntava la porta del meu costat per tenir més nitidesa i cap a fer fotos. Avui en dia amb els drons tot això ha canviat força. L'adrenalina no és la mateixa. Bé, espero que us agradin i que les repartiu entre vosaltres i l'equip del Via Lliure. Per això us he posat dues de cada perquè no hi hagi baralles. Moltes gràcies per la feina que feu i una forta abraçada des de Girona. Atentament, doncs, Jordi Renard Roca.
Agraït al Jordi des de Girona, també evidentment l'Eugènia que ens enviava aquesta postal des de la Patagònia, no sé si és que hi viuen o hi han anat de vacances, però en tot cas gràcies a ells i a tots els oients que ens segueixen escrivint, ja sabeu que podeu fer-ho com sempre a l'adreça habitual al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, només faltaria, l'Albert les llegirà totes per ordre i un cop llegides les respondrà individualment. Bé, anem a buscar el Berlín Express avui que hi ha net com una patena,
sí.
Perfecte per... És que aquests dies
sí.
Quan s'ha de sortir una miqueta, has de tenir el cotxe arregladet, fent revisió prèvia. I la segona és que hi ha bandereta,
sí.
Home, aquesta és fàcil.
Sí,
no és bandera de país,
no.
Tot i que hi ha gent que es considera d'aquest país, que és la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
És molt, molt evident, aquesta la coneixem.
Sí, home, sí.
La bandera de Barcelona.
Uh-huh.
Les dues creus de Sant Jordi, les dues senyeres.
Correcte, doncs mira, anem a més a un dels seus barris més allunyats al centre. Anem a les Planes.
Ah?
A Vallvidrera, tocant a Sant Cugat. Allí és on es troben diversos nuclis, Mas Guimbau, el Rectoret i Massauró, que serà el nostre destí, i ja pots intuir, home, que és un lloc molt tranquil,
sí,
en plena natura, que sí, d'acord que és Barcelona, però no sembla Barcelona.
Sí, és la nostra escapada.
Ah, això mateix. Aquí fa unes quantes setmanes va ser notícia un fet que serà el punt de partida del basar d'avui. A veure... que s'està bé, però agafa un jerseiet i llavors ens coneixem.
Perfecte.
Sí?
Som-hi,
estàs a punt?
Va.
Doncs apa, som-hi.
I a més que el fred, la por de trobar-nos on
sempre. Sí? No, és que poca broma, vull dir que...
Ho dic perquè vaig veure la sèrie aquesta de l'Aina Clotet.
Ah, sí, tu?
Que està per aquí, rodada per aquí de Vallvidrera i tal, i penses, ai, mira!
No.
És un altre senyor que passejava, perdó. Perdó, disculpi.
Em sembla que els que som massa urbans, em sembla que veiem bèsties per tot arreu,
És que aquesta setmana he vist, no sé si has vist per internet, imatges de senglars a la costa Badalona, ja. O sigui, al carrer de Mar, que dius, bueno...
Pèl despistats,
no cal,
vull dir que...
No cal. Bueno, en tot cas s'està bé.
Doncs mira, la idea és que és evident que, tal com dèiem, ningú diria que estem a Barcelona, però sí, aquesta zona pertany al barri de Vallvidrera, recorda que és el Tibidabo, les Planes, el districte de Sarrià Sant Gervasi, i hem anat aquí perquè l'altre dia va passar un fet d'aquells que a mi em recorden aquella cita de la pel·lícula aquella d'Un tramvia anomenat Desig, quan al final de tot la Blanche Dubois, la Vivien Leigh, diu allò de sempre confiat en la bondat dels desconeguts.
Per què?
A veure, tot i que, de fet, el nostre protagonista no és tan desconegut, mira, aquesta carretera d'aquí al darrere, veus?
Sí,
aquí,
sí.
Ara no hi passa ningú,
perquè
sí, per aquí circula, hores, no? Circula una línia d'autobús, que és la 118,
sí.
Fa el recorregut Vallvidrera, Mas, Guimbau, de fet, ara no ho veurem, perquè els diumenges el primer bus passa a 9:45, d'aquí un parell d'hores,
Sí.
I té parada aquí, veus? Aquesta parada que porta per nom... El torrent del Rovelló.
El torrent, sí, ho veig.
Té un nom aquí.
El torrent del Rovelló,
això mateix. Doncs bé, el cas és que durant 10 anys seguits hi ha passat per aquí el mateix conductor, un tal Kiko Álvarez. L'altre dia es va jubilar i una seixantena de veïns li van voler retre un homenatge esperant-lo aquí, en aquell lloc, per acomiadar-lo.
Ah, sí, ho vaig veure.
El
vídeo preciós a les xarxes socials i és d'aquests que toquen la fibra, d'acomiadar un senyor que porta tant de temps fent aquella feina.
Sembla ser que la feina d'en Kiko anava més enllà del seu contracte laboral, perquè a vegades esperava una mica més aquell veí que sabia que agafava l'autobús i que feia una mica tard, o que fins i tot acompanyava algú a la porta de casa si el recorregut era el mateix del bus perquè, perquè no hagués de caminar tant, no? Ja sé que són detalls petitíssims, però a mi aquestes mostres d'amabilitat de bondat humana a mi m'arriben molt. I no només ens afegim, evidentment, a l'agraïment d'aquest conductor, en Quico, sinó que també dedicarem un basar de les sorpreses, el que fa el número 344, aquest vehicle dissenyat per transportar persones a través de vies urbanes. Avui, doncs, la lletra A, la A d'autobús.
Aquesta música em fa pensar en l'alegria de la primera vegada que puges en un autobús que es va convertir en tedi a mesura que es va convertir en un element habitual a les vides de les persones.
Sí.
Diria que no és el mitjà de transport que fa més il·lusió agafar, em sembla. Tot i que, si no hi estàs avasat, bé, té el seu encant, per entendre'ns. Però, per exemple, un tramvia sembla que faci com més il·lusió.
Un tren.
Un tren fa més il·lusió, habitualment, depèn de dels viatges que hagis de fer. Sí, no, tu l'agafes gaire o no?
Jo l'imprescindible.
L'imprescindible.
Sí, jo prefereixo el metro, evidentment, que trobo, a més, que és més ràpid, no? Però vaja, això va a gustos, eh? Sí, no sé si tu ets més d'autobús o...
És que últimament jo em desplaço més en moto.
Clar.
I ja sé que no queda bé dir-ho això ara,
no,
però és, no fa temps que no l'agafo l'autobús.
Mm-hmm. Doncs jo, lo just, eh? Lo just.
Però sempre hi ha unes tensions, unes coses,
sí,
moltes vegades.
En fi, doncs sí, l'autobús, com el tren o el metro, en el cas d'una gran ciutat és un dels primers vehicles públics que agafem quan comencem a moure'ns sols per la vida. La paraula ve d'òmnibus, que vol dir per tothom, i una versió dels seus orígens se situa a la segona meitat del segle XVII a París, quan a Pascal, el famós matemàtic, escriptor, físic i filòsof, se li atribueix la invenció d'un sistema de bus tirat per cavalls amb ruta regular, amb horaris i tarifes incloses. Això Pascal, vull dir que entre pensament i pensament, padabam, a muntar un sistema d'automoció. 200 anys més tard, el 1833, entra en funcionament el primer autobús de vapor a Londres, que viatjava, diguem, més ràpid i era menys propens a volcar que no pas els carruatges de cavalls.
Que volcaven gaire.
Doncs això que sí. Això és que carruatges volcaven sovint. Tot i que també va haver-hi problemes. La legislació, per allò per evitar la competència, la legislació imposava límits de velocitat a les locomotores de carretera, com se les anomenava, que restringien a 5 km hora la ruta per les ciutats.
Que bona aquesta, eh? Perquè devia haver-hi queixes.
Correcte.
Del sector...
Del gremi de
transportistes d'autobús a carruatge.
Correcte.
Que deia, home... Si van més ràpid,
home,
és competència deslleial, sí. I llavors, bueno, és la tecnologia. Quan apareix en un sistema, doncs sempre és un conflicte.
Ara ens pot semblar que 5 km per hora és molt, molt, molt lent, però depèn de quines hores vas per al centre de la ciutat, jo diria que és una velocitat vertiginosa,
sí,
gairebé.
Sí, totalment,
vull dir que...
totalment.
I haurien de passar uns quants anys perquè el transport s'imposés.
Si estem parlant d'inicis del 19,
sí,
que comencen a aparèixer, llavors triguen una mica a imposar-se per convertir-se com en el sistema habitual de transport de les ciutats.
Sí, el que passa que com acostuma a passar amb les invencions aquestes, no és que s'imposin d'un dia per l'altre, sinó que hi ha èpoques de transició. I en el fons hem de recular uns quants anys abans, fins a principis del 19, quan apareixen els tramvies, que aniran amb guies, i els primers amb tracció animal, que suposarà durant dècades i fins molt entrat al segle XX el transport públic per excel·lència.
Això tramvia, especialment. Barcelona, no?
Evidentment.
Era un dels llocs, era el mitjà de transport habitual.
I quan els cotxes no s'havien popularitzat,
clar,
i el metro no arribava arreu, no? Això que dius ara dels tramvies, home, aquí en tenim a Barcelona. Hem de recuperar el tramvia blau, que és aquelles idees que de tant en tant surten i que, home, estaria bé que, tenint en compte el punt entranyable que té aquest vehicle, doncs que es pugui recuperar, no?
Bueno, i aquí sempre hi ha el debat, i fa molt de temps aquí que el tramvia va desaparèixer durant un temps, després es va tornar a instaurar, ara hi ha tot el debat, i des de fa temps, i les obres perquè s'uneixin els dos trams, el tram que va del Besòs i el tram que va del Llobregat, bueno, en fi, la controvèrsia de sempre quan es parla del transport d'una gran ciutat.
I llavors tenim el troleibús.
Home, el troleibús!
Un autobús elèctric alimentat per cables superiors i que comença a funcionar a partir del 1882 a Alemanya. Però, resumint, els busos no arribaran fins a finals del 19 i sí, tindran l'avantatge respecte als tramvies que no necessitaran vies.
Clar.
I que acabaran sent amb el metro el mitjà de transport més usat. Només a Barcelona hi ha 108 línies regulars que són coberts per més de 1.000 autobusos.
Mm-hmm.
Imagina't l'immens engranatge que representa el transport públic, diguem-ne, a la ciutat de Barcelona.
Allò que en diuen la capil·laritat, home, és veritat que l'autobús és imbatible en això, de col·locar-se i per poder passar per determinats carrers que altres mitjans de transport no podrien, no?
Mm-hmm.
Això és així.
Va, i d'aquestes 108 línies coneguem la línia més famosa, el número 29.
Que és famós el 29.
Sí, la línia 29 és famosa per una dita popular que durant molts anys, ara podria no tant, però durant molts anys va estar ben vigent. Fas més voltes que el 29.
Ah, sí, sí,
no havia sentit això?
Ho havia sentit molt ja de Gairell, per entendre'ns, ja, ja no em va tocar molt de ple. Però sí que l'havia sentit. Fas més voltes que el 29.
Sí, es deia d'algú que no parava quiet, que no parava de voltar. El seu origen el trobem, doncs mira, fa més de 100 anys, el 1912, quan es va posar en circulació un tramvia, la línia del qual, evidentment, era el 29, i que feia tota la circumvolació per la Barcelona antiga. Llavors, evidentment, molt més petita que no pas ara. La línia va funcionar durant més de 50 anys, fins que el 1967 va ser substituïda per una línia d'autobús també de circumvolació que tenia el mateix número, és a dir, el 29. I, per tant, l'expressió encara tenia vigència, però, clar, durant pocs anys més, el 1985 va deixar de circular. I, per tant, clar, ja es va tallar, per entendre'ns, la font de que alimentava aquesta expressió. El que no han deixat de circular des de fa una pila d'anys han estat uns autobusos ben característics, els vermells de dos pisos de Londres.
Deu ser dels, no dels pocs, et diria, no dels únics, de les úniques ciutats o en fi, o llocs de reunió turística, en què el símbol és un mitjà de transport.
Sí.
No, perquè, ostres, ja, a la majoria de llocs és una, no sé, la iconografia és un monument, un edifici, no? Però un mitjà de transport.
Pensem a... veiem un Coliseu, Roma.
Exacte.
Veiem la Torre Eiffel, París, no?
Exacte.
Però Londres té aquesta extraordinària, diguem-ne, capacitat, diguem-ne, de carisma, de tenir diversos elements, no? Pensem en les cabines telefòniques de vermell,
sí, patapam,
Londres. Pensem en els bobbies, els policies,
sí.
Londres. Pensem en la Guàrdia Reial, aquells amb aquells barrets negres tan llarguíssims, Londres, no? Doncs bé, els autobusos de dos pisos també, diguem-ne, són elements característics d'aquesta iconografia. Recordem aquells de dos pisos, amb la plataforma oberta per darrere, i també tenen la seva història.
No sé quan fa que no has anat a Londres, i ara fa
anys,
bastants anys.
Sí.
Deuen funcionar encara, dic jo.
Sí, sí, funciona a nivell turístic. De fet, la primera...
turísticament.
Sí, sí, sí. Ara t'ho explicaré. La primera que un va a Londres, evidentment, una de les coses que... haig d'anar a pujar un autobús d'aquests, no? Vull dir que... Van començar a circular a finals dels anys 50, i van estar en funcionament fins al 2005, en què van ser retirats, tret d'un parell que es va mantenir per això, per les rutes turístiques que et deia. Es van construir un total de 2.876 unitats.
Mare meva.
I l'any 2012, fa doncs això, 12 anys, es van posar en funcionament un nou vehicle, també de dos pisos i vermell, tot i que molt més modern i molt més accessible. El vermell, evidentment, identifica immediatament els autobusos londinencs, i el groc és el que distingeix els autobusos escolars americans.
Home, si parlem d'iconografia, les hem vist a totes les pel·lícules americanes, aquell autobús que més es para a la porta de la casa de la gent, que és una cosa extraordinària, els nens que surten per la porta en aquella casa típica unifamiliar, no? Que
et deixen... jardinet al davant.
Venga, niños, nos vemos por la tarde, después del cricket, no? Aquestes... I venga, i els nens pugen a l'autobús, el senyor para, i si no, no arriba.
Un conductor afroamericà,
sí,
almenys a les pel·lícules,
vegades.
Amb la gorra, eh? Sí, buenos días, senyora Johnson, eh? Vull dir que... Sí o no?
Com estàs, Nick? Iau, cap a dalt.
Doncs sí, és curiós com s'aprenen coses a través del cinema,
sempre,
eh? Vull dir que podríem dibuixar una radiografia de la personalitat nord-americana només a través de les ficció,
totalment.
Eh? I els hem vist en moltes pel·lícules, aquells autobusos grans, pintats amb un groc ben llampant. La seva història remunta a l'any 1939, quan uns funcionaris del govern nord-americà se'n van adonar que, home, doncs hi havia moltes normes molt estrictes pel trasllat d'animals, per mercaderies perilloses, per menjar, però no hi havia cap mena de mesura per al transport escolar. I van elaborar llavors un protocol amb el que els fabricants d'autobusos havien de reunir dues premisses. Que havien de ser fàcils de reparar en qualsevol taller, si tenien pana,
sí.
I que havien de ser pintats amb colors ben llampants. I algú va decidir que aquest color ben llampant havia de ser el groc, però en cap lloc està inscrit. De manera que, per costum o per inèrcia, pràcticament la totalitat d'autobusos escolars nord-americans són d'un groc ben cridaner. I el que també era un autobús groc, tot i que no era escolar, va ser un on hi va pujar una dona afroamericana que va fer història, Rosa Parks.
Un altre gran símbol, eh? Sí. Si hi ha autobusos importants a la història, un és el de Rosa Parks, on, no? És curiós, els Estats Units, que tenen aquesta capacitat d'autofagocitar la seva pròpia història, però alhora d'haver creat símbols de petits elements que no li donaries aquest pes simbòlic, no?
De,
un autobús com a lluita de la reparació
i de com un,
o dels drets civils.
Un gest aparentment simbòlic sí. És capaç de carregar-se tota una llei, tot un comportament, no? Recordem, tot comença l'1 de desembre de l'any 1955 a Montgomery, Alabama, quan una modista de 43 anys, afroamericana, Rosa Parks, quan tornava de treballar, va seure a la part posterior de l'autobús, lloc reservat per als no blancs. La discriminació, a veure, fixa-t'hi, eh? La discriminació en aquella època arribava fins al punt que els negres compraven el bitllet entrant per la part del davant, havien de baixar i havien de tornar a pujar pel darrere de l'autobús. I en aquest trajecte el vehicle es va anar omplint fins que van quedar persones dempeus i com era costum en aquella època, el conductor va parar i va demanar a Parks que s'aixequés per cedir el seient a un blanc i ella s'hi va negar. Ni les amenaces ni els insults la van fer canviar d'opinió, fins a punt que va ser arrestada, va ser jutjada i va ser condemnada. I aquella acció va generar una onada d'indignació i es va boicotejar l'autobús. Durant mesos, la població negra de la ciutat de Montgomery es va negar a pujar a l'autobús. I això suposava el 70% dels seus usuaris.
Clar, és que quina barbaritat, eh?
Doncs mira, el novembre del 56, és a dir, gairebé un any més tard, el Tribunal Suprem dels Estats Units declarava inconstitucional la segregació racial als autobusos.
És brutal, eh?
Fixa't com un simple fet havia canviat la història.
Mm. Per cert, aquesta cançó què és?
Home, és una de les... Fixa't que At Last, eh? Finalment, eh? Ja era hora, eh? És el major èxit de la cantant Etta James, que en el seu repertori, home, doncs hi havia jazz, hi havia rock, hi havia gospel, hi havia blues. I parlant de blues... Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur.
La cançó, perdona, eh?
Ja sé, però...
És molt estrany venint de tu, però m'ha semblat que és un blues perquè rimi amb autobús o és autobús perquè rimi amb blues?
Això l'hauries de preguntar a Miguel Ríos, eh?
Miguel Ríos,
que...
eh?
És curiós, a mi m'ha vingut...
Deus haver llevat estrany, amb una mica de tensió arterial...
Al darrere de qualsevol cosa d'aquestes hi ha una història personal al darrere.
Ahà.
La meva història comença, doncs, mira, fa 40 anys, quan un company meu de classe, gran amic meu, l'Ignasi de les Heres, va estar matxacant-me durant mesos que escoltés a Miguel Ríos i aquest blues de l'autobús, perquè era la seva gran passió en aquell moment. I per això, quan vaig preparar aquest bazar, pum, se'm va venir el blues de l'autobús. Recordem que això forma part del Rock and Ríos, que, bueno, és com tota música, no? Més enllà del seu valor artístic, el disc de Ríos va ser una veritable fita. Es va enregistrar en un doble concert que va fer el cantant a Madrid per celebrar els seus primers 20 anys de carrera musical i es va convertir, segons algunes fonts, en el disc més venut de la història del rock a Espanya amb 450.000 còpies venudes. I amb temes que formen part, ja no pas, diguem-ne, de la música dels anys 80, sinó també de la memòria sentimental, com el Bienvenidos o el Santa Lucía, que són referents gairebé, no?
Mira, és curiós perquè en el món de la música, i l'altre dia en parlàvem, hi ha un altre disc amb el nom autobús col·locat a dins, que és Història de la Música Espanyola, que és Una Setmana en el Motor d'un Autobús, que és un disc de Los Planetas, que bueno, és una de les grans bandes del món independent, del rock independent espanyol, d'una de les millors bandes, i segurament el seu millor disc, i just va sortir, la pel·lícula em sembla que va sobre la, o la confecció de la, del disc, o no recordo exactament, que és el Segundo Premi, és la pel·lícula que ha guanyat el Festival de Màlaga, de l'Isaac i la Cuesta,
sí,
i es basa en la trajectòria també de Los Planetas.
O sigui, ara que dius Los Planetas, sí, aquest amic meu, l'Ignasi, és obsessionat amb els planetes, també.
Igual està obsessionat amb els autobusos i no t'ho ha dit. Però bueno, en fi.
Bé, doncs sí, aquí tenim, per tant, aquest tema de Ríos, que també, evidentment, ha sonat en cinema. Tres pel·lícules ben destacades on hi surten autobusos.
Transportes Nacionales se complacen anunciarles que para el ómnibus Manzanillo Habana será vendido un pasaje.
¡Un pasaje! Esta gente se cree que uno va a vivir aquí en esta terminal.
El último.
Un momento. Yo, aunque no lo parezca, yo llevo dos días en esta cola.
Què és aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula és una deliciosa coproducció estrenada l'any 2000, que va portar per nom Lista d'Espera, que és un grup de persones que esperen un autobús a Cuba on no hi ha manera d'arribar. És com un punt surrealista tot plegat, eh? I a mesura que van passant les hores, tot plegat s'anirà engrescant fins a convertir l'experiència d'una espera en quelcom gairebé màgic. La va dirigir Juan Carlos Tavío i malauradament no es troba en cap plataforma, però és una pel·lícula d'aquelles que, si algú té alguna vegada alguna possibilitat de recuperar-la, val molt, molt la pena. Porta per nom Lista d'Espera.
Anem amb la segona pel·lícula, vinga.
Pregunta de examen, listillo. Hay una bomba en un autobús. En cuanto el autobús alcance los 80 kilómetros por hora, se activará. Y cuando baje de 80, estallará. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Ahora.
¿Estás asegurado?
Sí, ¿por qué?
Él es la única solución.
Ese terrorista acaba de pedir un rescate. Ha puesto una bomba en un autobús.
Home, això és... És meravella, veure-li. O sigui, a mi hi haurà gent que em pot dir no és història de l'art...
És igual, no m'és igual.
És un entreteniment de tal calibre, de primeríssima divisió...
L'haig de tornar a recuperar, aquesta pel·lícula. La vaig veure quan es va estrenar, eh? Vull
home,
dir que...
home,
però
perdona.
Que per mi hi havia un problema amb aquesta pel·lícula, i què? És que sortia la Sandra Bullock.
I què, que no t'agrada la
Sandra
Bullock?
És que no toco amb la Sandra Bullock, és un tema instintiu, eh?
Doncs et diria que en aquesta pel·lícula la Sandra Bullock estava bastant bé.
Ah, sí? De veritat?
Sí.
Doncs res, l'haurem de repassar, eh? Recordem, és Speed, un dels majors èxits de Keanu Reeves, dirigida per Jean Devon l'any 94, i amb Sandra Bullock i Dennis Cooper de protagonistes, on un terrorista... Això sí que és un terrorista, eh?
Sí,
posa una bomba en un autobús. Va costar 30 milions de dòlars, en va recaptar 350, i malgrat que és el que dius tu, eh? No deixa de ser una pel·lícula d'acció molt ben portada amb tot el que suposa, ha resistit molt bé el pas del temps. Té una segona part, no massa afortunada, que la podeu obviar, però la primera val molt la pena. Apple TV, Movistar, Disney i Rakuten.
Sony tiene razón, los obreros son todos unos pingados.
Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro.
Pero todo el mundo le quiere igual que a ti en el autobús, es lo mismo.
No, hijo, no es lo mismo. A Sony no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname.
No lo entiendo, papá.
Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Siento haberte pegado.
Home, això és una altra pel·lícula. Ara que sentim el record Solans, sempre és presència de Robert De Niro, sens dubte.
Correcte.
I recordo molt bé aquesta escena, a més, d'aquesta pel·lícula meravellosa.
Estem parlant d'una història del Bronx, el notable debut de Robert De Niro, precisament en la direcció, a la història d'un conductor d'autobús que intenta convèncer el seu fill que ser amic d'un gàngster, doncs, home, no és ser tan valent com ser el fill d'un treballador. Una pel·lícula excel·lent que es pot veure o recuperar a Prime Video i Rakuten.
No, el comentari que t'anava a fer és sobre una història d'un autobús que tindrà versió cinematogràfica ben aviat. De fet, jo diria que és una de les pel·lícules importants d'aquest any 2024, que és el 47. Que és una pel·lícula, no sé quan, si el Blai potser m'ho sabrà dir, quan està previst que s'estreni, però és una pel·lícula que va sobre l'autobús 40, la línia 47 de l'autobús a Barcelona, que un dels conductors va segrestar aquell autobús per fer-lo arribar a Torre Baró i demostrar-li a les autoritats no, que allò, és a dir, que l'autobús també podia arribar físicament a barris on no hi arribava el transport públic.
Sí,
no?
Sí, ara recordo un tall d'un telenotícies en què es parlava del rodatge d'aquesta pel·lícula, efectivament.
És una pel·lícula que té tota la càrrega simbòlica. Mira, em diuen que és el mes de setembre, en principi. És una de les pel·lícules més esperades del cinema fet a Catalunya de tot l'any 2024 i, a més, surt Carlos Cuevas, l'Eduard Fernández, em sembla que hi surt, una pila, una història d'aquestes precioses que tenen a veure amb la lluita obrera de classes, en el qual l'autobús hi significa molt, no en aquesta pel·lícula, sinó en general, perquè abans ja hem parlat, no, de la tensió que suposa pujar un autobús o que potser no té el glamour que tenen altres transports, però jo diria que l'autobús, per altra banda, és el transport per excel·lència de la classe obrera. I això, per un engranatge social, hi diu molt, té molta transcendència, no? Segurament no hem pujat tantes vegades en un transport que no sigui un autobús, no? Hi haurà gent que fa servir el tren de forma més habitual, però vaja, té aquesta càrrega simbòlica molt important i veurem com és la pel·lícula d'aquí uns mesos. En fi, Berlegui, pujam a l'autobús o no?
Va, pujam a l'autobús.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem diumenge que ve, que tornes a obrir el bazar, eh?
Sí.
Encara que sigui diumenge de Pasqua, eh?
I amb mona, de més,
i amb mona, eh?
I amb mona, eh? Clar que sí.
Gràcies, Albert.
Igualment, adéu.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.